interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. Som Herrera, ara des de COPE Catalunya i Andorra, la teva COPE més propera. Soc el José Miguel Cruz i de seguida parlarem de la notícia que toca avui. Avui tenim el tema mascaretes. Ja sabeu que ja s'ha publicat al BOE la fi de l'obligatorietat de la mascareta en interiors, amb excepcions. Ja, ja ho comentàvem amb el Carlos Rosada, l'excepció en transports públics i centres sociosanitaris, també les farmàcies, persones que immunodeprimides, persones que siguin positives de Covid i no hagin de fer quarantena, també. És a dir, si tu ets positiu de Covid i ets asimptomàtic, que llavors, com tampoc tens l'obligatorietat de fer-te la prova, igual ni t'enteres. O tens sintomatologia lleu, també has de portar la mascareta. Bé, punts i excepcions, però això donarà un què, eh? De fet, en qüestions de les empreses, ja sabeu que això dependrà de cada empresa. Cada empresa, doncs, valorarà si ha de mantenir o no la mascareta. Bé, parlarem d'això de seguida i amb l'epidemiòleg i assessor de la OMS, el Daniel López Acuña, que no és molt amic de treure ara mateix la mascareta. Creu que és massa d'hora. Ja us avanço que per aquí anirà la conversa que ens explicarà segurament el Daniel López Acuña, eh? Els riscos de gripalitzar la Covid. De seguida en parlarem amb ell, però abans anem a repassar com tenim el temps, trànsit i actualitat amb el Carlos Osada. Com estàs? Bon dia, Carlos.
Què tal? Molt bon dia, Cruz. Doncs estem en una setmana de temps insegur a tota Catalunya. Avui, per exemple, tenim ja la borrasca que està voltant per aquí aquests dies, per la Mediterrània. Arribava des del sud d'Espanya. Doncs aquesta borrasca ja afecta Catalunya, molta aigua, sobretot a les Terres de l'Ebre, a la resta del territori, ruixats que s'estendran a la façana costanera, també comarques de Girona, i Lleida serà la província amb menys precipitacions de tota aquesta jornada. Temperatures que continuen baixant. Tampoc superarem avui els 20 graus. 16 n'hi ha ara a Barcelona, 14 a Tarragona i Girona, 12 a Lleida i 9 a Andorra la Vella.
Molt bé. I les carreteres com les tenim?
Doncs les tenim molt tranquil·les. Hi ha fluïdesa a tota la xarxa viària catalana i el transport públic tampoc hi ha cap problema en aquests instants, eh?
Molt bé, que en destaquem de l'actualitat.
Doncs mira, el que tu comentaves fa uns instants, avui el dia té un nom propi, que es diuen Fora Mascaretes. Si ahir eren els nens de les escoles catalanes que es podien quedar-se lliures ja d'aquest símbol que ens ha estat acompanyant durant 2 anys, doncs a partir d'avui la mascareta està doncs lliure doncs pràcticament a tot arreu, menys, recordem un cop més, tots els que és l'entorn sanitari, les residències de la tercera edat i també el transport públic. Però al transport públic hi ha una consideració que ha deixat sorpresa molta gent. Per exemple, als aeroports i a les estacions de tren, doncs tu pots anar sense mascareta, però a la que accedeixes a un avió o a la que accedeixes a un tren, doncs te l'has de posar. Veurem què diu la gent d'això. Hem sortit al carrer, conèixer l'opinió dels catalans, què faran a partir d'ara, posaran mascareta, se la trauran, veurem què passa. Els comerços, també és un altre vessant, un altre sector a tenir en compte. Els comerços, hauràs d'entrar amb mascareta, no hauràs d'entrar amb mascareta, els dependents, t'ha d'entrar amb mascareta o no. En fi, el que comentaves tu una mica abans, també dependrà una mica de cada empresa i de cada circumstància, no? Locals amb bona ventilació, doncs possiblement no cal dur mascareta, locals amb menys ventilació caldrà ser recomanable continuar utilitzant aquest símbol, eh? És la notícia del dia.
És el que tindrem i encara en parlarem, a veure si ens aclarim quan i en quin i com hem de portar aquesta
mascareta.
Sí, perquè
no hem d'oblidar que el fort de la pandèmia sembla ser que ha marxat, ens ha abandonat, però s'ha de ser molt prudents, molt precavuts, perquè, evidentment, el virus continua voltant per aquí i qualsevol moment encara en pot enxampar.
A mi hi ha una cosa que em mantinc tranquil sobre això, i molt intranquil.
No, home, no.
Sí, sí, i et dic, d'acord, tothom estem desitjant de treure'ns la mascareta, però, per exemple, si tu ets positiu asimptomàtic, no tens obligatorietat, com ets asimptomàtic, de fer-te una prova. Mm-hmm. Llavors, com saps que tens la Covid? Perquè si tens la Covid i és positiu, has de portar mascareta. Doncs, però si no ho saps, no la portaràs.
Això forma part de com gestiona cadascú les seves situacions, no? Vull dir,
mare,
si tu et trobes malament, encostipat, estàs tossint molt, doncs, home, no costa res fer-te una PCR,
i si ets asimptomàtic? I si és asimptomàtic?
Sí, clar, això és...
És un què que haurem de posar fil a l'agulla en tot això, eh?
D'entrada, que ho gestiona bé cadascú i molta prudència,
sempre.
molta prudència sempre. Vinga.
Gràcies, Carles.
Adéu, fins
després. És la una. Anem a veure com tenim la situació per qüestions esportives amb el José Luis Gil. Com estàs, José Luis?
José Miguel, companys, què tal? Bon dia. Doncs esperant esdeveniments. Bueno, alguns ja s'han produït, com per exemple la roda de premsa de Rubiales. Luis Rubiales, el president de la Federació Espanyola de Futbol, després de tot el tema de la Supercopa, amb frases que els digitals doncs posen entre cometes rimbombants, cridaneres, parlant de que qualsevol dia li poden ficar un maletí de droga al cotxe, que qualsevol dia pot aparèixer... Sí, amb un tret a la nuca. Bueno,
quin nivell, no?
Anant al moll de l'os, Rubiales doncs, ha defensat també la seva ètica i la seva innocència en tot aquest tema d'aquesta Supercopa d'Espanya, que avui viu el segon capítol d'entrega de confidencials, en els quals doncs, s'informa, per part dels companys del Confidencial, valgui la redundància, que hi havia una oferta de Qatar per organitzar la Supercopa d'Espanya més avantatjosa que no la que al final va acabar quallant. Oferta que no contemplava comissions per cap empresa, ni la de Gerard Piqué, ni per el president de la Federació Espanyola de Futbol. A més, amb quantitats fixes. D'això en parlarem, i molt, avui a Esports Cope, però és un dia també amb d'altres arguments. Per exemple, com tenim jornada de Lliga i demà juga el Barça al camp de la Real Societat, a la una del migdia està programada la roda de premsa de Xavi Hernández, el tècnic del Futbol Club Barcelona. A més, hi ha hagut media day del Barça femení, que divendres afronta el partit d'anada de semifinals de la Lliga de Campions davant del Wolfsburg alemany, amb un altre aspecte, sens dubte, a les graderies del Camp Nou. I, insisteixo, tenim Lliga. Ahir van perdre els dos finalistes de Copa, el València i el Betis, i avui juguen l'Atlètic de Madrid al camp del Granada i el Madrid a camp d'Osasuna. Sense Gareth Bale, baixa d'última hora, tiempo de juego des de les 7 de la tarda pel circuit d'emissores FM. Amb l'actualitat també de l'Espanyol i una veu que apareixerà del vestidor del Girona, arrodonirem gairebé del tot, la pàgina futbolística d'Esports Cope. Si em deixen, a la una li explico més cosetes. I també el
qui li ha de deixar?
Les circumstàncies.
Vale. Jo li deixo, que consta.
No, jo sé que per part de vostè
tinc... Com ha dit responsabilitat que em toca en aquest programa,
però
li deixaré.
No se puede vender la piel del oso antes de cazarlo.
No diguis blat fins que sigui al sac
i ben lligat.
Correcte.
Sí, senyor.
José Luis, a la una més, llavors.
A la una més, senyor.
Gràcies,
cuidis.
De seguida parlarem del tema d'avui. El tema d'avui són les mascaretes fora, amb totes les incògnites i de més. I és veritat que aquesta Omicron i les seves variants són menys greus, però, clar, el risc de rebrot puja. Cap on ens enfrontem? És massa aviat, sobretot si tampoc hi ha control sobre els positius que hi ha. Si perdem totes les mesures de control, com? En quina situació sabem que estem? Bé, tothom volem acabar amb tot això, amb mascaretes i pandèmia, però possiblement cal fer-ho amb els peus a terra. Que igual si els tenim, per això tindrem l'Adrián López Acuña perquè ens ho expliqui. Parlarem amb ell i parlarem amb l'Adrià González de Mundo Natural aquí a Herrera, a Cope, Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope, Catalunya i Andorra.
A Mobles La Fàbrica complim 80 anys al teu costat. Per això tenim tots els mobles que busques i més. Juvenils, sofàs, matalassos, salons, decoració. Ens adaptem al teu espai amb un projecte a mida i amb el transport i muntatge gratis. Gaudeix de les grans promocions 80 aniversari de Mobles La Fàbrica. A Barcelona, Rocafort 142. Obert a migdia. Parking gratis. Compra també a mobleslafabrica.com.
Sara Varas vuelve al Teatre Tívoli con Alma. El espectáculo donde el flamenco y el bolero se abrazan. Del 1 al 19 de junio, Sara Varas, Alma. Entradas a la venta en saravaras.com.
Catering La Lloca cumple 40 años y lo celebran con un catering La Lloca. Porque saben que el mejor catering es de Catering La Lloca. Brunch, comidas familiares, cenas con amigos, menús de empresa, bodas, fiestas de aniversario. Cualquier evento es el mejor pretexto para celebrarlo con Catering La Lloca. Infórmate en el 93 689 1381 o en lalloca.com. Con Catering La Lloca, llévate la fiesta a donde quieras.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos en Cabedo Abogados y Economistas, equipo de juristas, economistas y auditores con acreditada experiencia. Le asesoraremos en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos gestión contable y laboral. Llámenos al 93-495-1661 o en cabedo.com. Cabedo Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo, con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Vuelve Café Quijano con Manhattan Tour 2022, la espectacular gira de presentación de su último álbum, Manhattan, la segunda parte del legendario La Taberna del Buda y sus grandes éxitos. Café Quijano, Manhattan Tour 2022.
El sábado 30 de abril a las 8:30 de la tarde en el Teatre Atrum de Viladecans. Entradas a la venta en cafequijano.com.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Hablamos con los amigos de Mundo Natural, parlem amb l'Adrià González. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz.
Hoy vamos a hablar de un producto muy interesante de Mundo Natural, el Colacel Antiox. ¿Qué es?
Colacel Antiox es un suplemento muy bien estructurado. Es un suplemento que contiene péptidos activos de colágeno con una absorción superior al 95%. Y, Cruz, hay que especificar que el colágeno que nosotros tomamos no va directamente a los tejidos. ¿Ah? Lo que hacemos es enviar una falsa señal a las células encargadas de fabricar colágeno, elastina, tropocolágeno, ácido hialurónico, glucosaminoglicanos, que es decir, todo lo que es relleno y sostén de nuestro organismo, que se pongan a trabajar porque se está viniendo abajo la arquitectura de nuestro cuerpo. Por lo tanto, esto tenemos que comprenderlo. Es importante la absorción para enviar señales a las células especializadas, porque no se va directamente a los tejidos a acomodarse como relleno sostén.
De acuerdo. ¿En qué momento o a qué personas iría más indicada el Colacel Antiox?
Pues mira, Colacel Antiox es un suplemento que está indicado para siempre que se disparan unas enzimas que son como tijeras que cortan y rompen todo lo que es el sostén de nuestro cuerpo. Pues, Cruz, estas enzimas se empiezan a disparar a partir de los 30 años. Por lo tanto, las arrugas que nosotros lucimos a los 60, 70 años, las hemos empezado a fabricar 30 años antes. Entonces, por eso muchas veces no avanzamos en la recuperación. Por eso es muy importante que la suplementación con este tipo de producto lo hagamos a partir de los 30 años. Y Colacel Antiox tiene algo interesante con respecto a los demás. Y es que contiene una gran batería de antioxidantes, que es el ácido elágico de la granada, el reverastrol, las antocianinas de la uva, que son potentes antioxidantes, pero también detienen estas enzimas que son como tijeras que rompen y destruyen esos TEN. Por eso es que Colacel Antiox es mucho más que colágeno.
¿Y la aplicación, cada cuánto tiempo se ha de aplicar?
Mira, muy, muy sencillo. Se toma un sobre a media mañana o a media tarde o una cápsula antes de desayuno, comida y cena, dejándole un tiempo de unos 30 minutos o entre horas. Y de esta forma, pues, aportamos la cantidad de colágeno y la cantidad de inhibidores de las colagenasas que junto con la vitamina C contribuyen a la buena fábrica de colágeno, de relleno y de sostén de nuestro organismo.
Ya sabéis que Colacel Antiox lo podréis encontrar en las tiendas especializadas, en las parafarmacias o en herbolarios y la parafarmacia del, la parafarmacia del Corte Inglés, que también podéis llamar directamente al teléfono de Mundo Natural, al 91446000, 91446000, o en la web, parafarmaciamundonatural.es, parafarmaciamundonatural.es. Adrián, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Hey. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui a 7:45 del matí es publicava un reial decret que diu que ja no hi ha obligatorietat de la mascareta en interiors amb excepció de transport públic i centres sociosanitaris i farmàcies. A part de més excepcions, per exemple, si ets positiu de Covid i ja saps que no tens obligatorietat de fer quarantena sempre i quan siguis asimptomàtic o amb simptomatologia lleu. Llavors no tens aquesta obligatorietat. Però si l'has de portar mascareta. Però si no t'has fet un Covid, un test, com ho sabràs, això? Bé, parlem d'aquesta situació amb l'epidemiòleg i assessor de l'OMS, el doctor Daniel López Acuña. Daniel, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, José Miguel.
Bueno, un día clave. Hablo contigo hoy en un día de esos clave en los que el BOE, el Boletín Oficial del Estado, dice que se acabó la obligatoriedad de las mascarillas en interiores, exceptuando pues el transporte público, los centros sociosanitarios, las farmacias, las personas que lo necesiten, con algunas excepciones. El debate ha estado mucho tiempo, Daniel, en si era prematuro o no. ¿Sigue estando este debate?
Sí, yo creo que el debate sigue estando, y yo sigo considerando que ha sido prematuro. Y esto lo digo porque se ha hecho en un momento en donde todavía es alta la incidencia, donde todavía hay transmisión comunitaria, en donde tenemos alta positividad de las pruebas diagnósticas realizadas y en donde tenemos, además, por si fuera poco, la supresión de la obligatoriedad de los aislamientos de los positivos asintomáticos, lo cual implica que personas que tienen la potencialidad de contagiar y que son infecciosas se restablecen su actividad laboral o educativa. Entonces, retirar la mascarilla en estos momentos y justo después también de que nos ha venido frenesí de las fiestas, manifestaciones, festejos y celebraciones de procesiones y otras cosas de la Semana Santa, pues yo creo que no era lo más prudente el pensar que era el momento para dar el paso para retirar una barrera al contagio que sigue teniendo su razón de ser, que sigue funcionando, que no nos hace ningún daño y que, nos puede evitar repuntes importantes en la incidencia de COVID-19.
Daniel, ¿y por qué se hace esto? O sea, si se llega a esta conclusión, que creo que tampoco es muy difícil llegar a la conclusión, ¿por qué se toma esta medida? ¿Es una cuestión de que el virus es menos grave? ¿Es cuestión de que la incidencia, la presión hospitalaria en el sistema de salud baja porque el virus no presenta tantos casos graves? ¿Por qué se hace esto?
Sí, yo creo que lamentablemente se llega a esta conclusión un poco por fatiga pandémica y un poco por gestos de cara a la galería por parte de las autoridades sanitarias autonómicas y centrales. Como si esto realmente nos librara del virus o nos librara de la pandemia, y la pandemia prosigue. Entonces, yo creo que ahí es en donde se tiene el error de estimación, el error de cálculo, cuando, por ejemplo, hemos visto que ha habido un ligero incremento en la incidencia que se mide ahora en los mayores de 60 años, en donde podemos ver que no ha descendido la presión hospitalaria, y además recordemos que las cosas las vamos a ver a 2 semanas vista de cuando se toman las medidas, es decir, no es que ocurran de la noche a la mañana los cambios. Entonces, el escenario probable que tenemos es incremento de contagios, incremento más tardío de la presión asistencial y el riesgo de tener contagios cuando todavía hay un número importante de personas que no están suficientemente vacunadas con la pauta completa y cuando tenemos variantes del virus que han ido surgiendo con mayor contagiosidad y aun cuando den situaciones de menos letalidad por el aluvión de casos que se ha generado, pues ha producido una mortalidad elevada. Es decir, no está realmente justificado o bien documentado el hecho de que estamos ante una situación más benigna de la pandemia y que por eso podemos permitirnos este lujo. Yo creo que la sexta ola habló por sí misma y lamentablemente en la temporada otoño-invernal en España hemos tenido casi 14.000 muertes asociadas a COVID.
Yo quiero ser optimista, quiero tocar madera. Yo soy el primero, supongo que todos, que quiero librarme de la mascarilla y de toda la pesadilla que ha significado la COVID, pero claro, quiero hacerlo en el momento adecuado, o sea, cuando haya que hacerlo, no porque se corre el riesgo de volver otra vez a lo mismo. Entonces da la sensación que se está ignorando al virus, o sea, es una percepción personal también. Da la sensación que te giras de espaldas, tienes el virus a tu espalda y haces como que no existe o como que ya ha pasado todo cuando realmente no ha pasado todo.
Exactamente, y de alguna manera estamos tapándonos los ojos con una venda porque no medimos, no hacemos pruebas diagnósticas, es decir, no vemos lo que realmente está ocurriendo. Y yo creo que también se ha llegado a una conclusión que es fallida en términos lógicos y epidemiológicos, y es pensar que porque hemos vacunado ampliamente no hay riesgo de infección. La inmunidad está decayendo, las variantes están evolucionando, hay todavía un número importante de personas no vacunadas con pauta completa, y por eso debemos entender que hay que tomar medidas adicionales a la vacuna para evitar los contagios y las infecciones.
Ahí, para acabar, Daniel, hay una cuestión que me gustaría compartir contigo y preguntarte, y es, y además ya has hecho referencia, ¿no? Al dejar de contabilizar los casos. O sea, tú sabes en qué momento estás en una pandemia en función de los casos positivos que tienes, y para eso contabilizas en la población, pues, quién es positivo y quién no es positivo. Si se dejan de contabilizar, ¿cómo sabes dónde estás?
Bueno, ese es el gran problema, que dejas de tener la capacidad fina de alerta temprana para saber dónde estás. Retrasas mucho más tu posibilidad de diagnosticar el momento en donde se produce un repunte. Yo creo que este conjunto de medidas de cambiar la forma de contabilizar, de no hacer suficiente número de pruebas diagnósticas y dejarlo solo a los casos más serios y no a los sospechosos, de no establecer el aislamiento y las cuarentenas con positivos asintomáticos, sumado a eliminar la mascarilla, pues es una combinación que puede operar muy en contra nuestro.
Pues veremos, de aquí 2 semanas sabremos ya en qué situación estamos o cómo va el tema. Doctor Daniel López Acuña, epidemiólogo y asesor de la OMS, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Encantado, José Miguel.
Bé, doncs, prudència, hem de tenir prudència, si podem, eh? Tampoc ens hem d'obsessionar ni alarmar-nos, evidentment, eh? També és cert, molt cert, que almenys ara mateix la Covid és una malaltia molt menys greu que la que era. Però això no significa que hem de baixar la guàrdia, ni molt menys, eh? Bé, millor ser prudents. De seguida parlem amb la portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, la Imma Viudes, per parlar, entre d'altres temes, de dos detinguts que han estat tots detinguts, que es feien passar per cobradors de gas, per estafar 14.000 euros a dues persones amb discapacitat, entre d'altres temes que parlarem amb ella. Però abans, parlem perquè us volem convidar a dinar, no? Això sempre és bo. Abans de res, gaudir d'un bon menjar sempre està molt bé, sempre. I on podem anar? Doncs a Masia Can Sidro. Masia Can Sidro, Palau Solità i Plegamans. Els millors menús i moments a Masia Can Sidro, al carrer de Sant Isidre 13, a Palau Solità i Plegamans. Al telèfon 93 864 30 40 per reservar taula. 93 864 30 40. I a més també pots encarregar per emportar. A la web ho trobareu tot. Cansidro.com. Cansidro.com. Els millors menús i moments a la Masia Can Sidro, 93 864 30 40. Què has de fer per optar a aquest sorteig del dinar per a dues persones? Ho farem divendres. Doncs molt fàcil, és molt senzill. Ens has d'enviar un mail a cope.catalunya@cope.es. cope.catalunya@cope.es. En l'assumpte poseu Masia Can Sidro i el cost del missatge: vull dinar a Masia Can Sidro. Vull dinar a Masia Can Sidro. cope.catalunya@cope.es.
Me presento a la escuela de buzos.
Eres el nadador más rápido de este barco.
Los únicos que consiguen aprobar mi curso...
Robert De Niro.
¡Son los mejores de los mejores!
Puede que algún día un buzo de color se licencie en esta escuela, pero no será mañana.
Cuba Gooding Jr.
Hagas lo que hagas, nunca creerán que eres tan bueno como ellos.
Hombres de honor. El domingo por la noche, en 13.
Y en el principio fue un choque, y había que hacer un parte. La burocracia gobernaba, hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosles vehículo de sustitución. Servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Mi casa. Qué bien irnos de fin de semana. Pero dejar a las fieras solas, por muy veinteañeros que sean... Mario y esa manía de dormir con la ventana entreabierta. Ana y sus horarios, que siempre sale pitando y lo deja todo abierto. De hacer la cama ni hablamos, claro. Y a saber si le dan de comer al pobre Toby cuando nosotros no estamos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Moment de repassar darrere des de COPE Catalunya i Andorra l'actualitat policial de la setmana amb la portaveu del sindicat Sap-Fepol de Mossos d'Esquadra, la Imma Viudésima. Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda. Sempre estic content de saludar-te, Imma. Sempre, sempre.
Jo també, José Miguel.
Sempre. Bé, començarem amb una notícia. Fins aquí l'alegria, perquè ara comencem amb unes notícies que són algunes no gaire agradables, com per exemple aquesta. Doncs han estat detingut tres persones per agredir un vigilant de seguretat de Renfe a l'estació de Mataró. Malauradament, Imma, són coses que passen massa sovint en aquestes qüestions, eh?
Doncs sí, aquest és l'enèsim incident allà, a transports públics, ja sigui a la xarxa de rodalies, metro, autobusos. En aquest cas, com deia, més va passar amb un metro de rodalies, de Renfe.
Mm, sí.
Els tres nois havien estat expulsats prèviament d'un dels trens per consumir alcohol i per estar molestant a les persones que estaven en el tren, i van baixar a l'estació de Mataró.
Sí.
Al baixar van discutir amb dos vigilants, doncs, que eren els que els havien expulsat, i van agredir a un d'ells, que va rebre diferents cops al cap i va haver de, doncs, com dèiem, rebre atenció també mèdica. Va ser atès a l'Hospital de Mataró i des d'aquí, doncs, bueno, evidentment, desitjar la ràpida recuperació del company de vigilant de seguretat de la Renfe i com sempre, doncs, lamentar aquests fets que estan passant de manera massa recurrent, no? Unit una mica a la manca d'autoritat o la crisi de manca d'autoritat que estem patint tant per part de seguretat pública com privada, que ha estat també bastant històrica al llarg del temps, vull dir que no és una cosa nova.
No, no, això perquè ha passat a la Renfe, però també habitualment passa a és Metro i Renfe, on acostuma a passar aquest tipus d'incidents, i com tu dius, cada cop va més en augment.
Sí, el fet de la pandèmia havia provocat també que aquests incidents també passessin entre passatgers, molts casos picabaralles per qüestions relacionades amb la mascareta, i ara veurem com es desenvolupa, no, en aquesta nova fase on a interiors, doncs, no hem de portar mascareta, però hem de continuar duent-la als transports públics. Aquí segurament, no vull crear malestrugança, però molt em temo que seguirem tenint problemes per
aquest temps. Sí, hi era una revifada d'aquestes qüestions. Bé, més coses. El cos de Mossos d'Esquadra han detingut infragant, i atenció a la notícia, Sant Martí, al barri de Sant Martí, a Barcelona, dos falsos revisors de gas, atenció, per restafar prop de 14.000 euros a dues víctimes amb discapacitat.
Sí, els detinguts han sigut dos homes de 44 i 49 anys, als que se li imputen almenys, com a mínim, dos delictes d'estafa amb aquest mètode també recurrent dels falsos revisors. En aquest cas, els fets es remunten al mes de març, quan un d'ells va contactar telefònicament per citar amb una de les víctimes que tenia reconeguda i diagnosticada una discapacitat intel·lectual, alegant que pertanyien doncs, a una empresa de gas i que anaven a fer la típica revisió. Llavors, en aquesta persona se la va visitar en tres ocasions i amb l'excusa d'amenaçar-la de tallar-li el gas, doncs, el van obligar a fer tres pagaments successius, un per cada visita de 3.300 euros. Llavors, li van dir que tornarien un quart cop, i en aquest quart cop és quan els companys, tant de Seguretat Ciutadana com els companys d'investigació de la comissaria de Sant Martí, van posar un dispositiu policial on el van poder detenir en fraganti i que, a més, doncs, l'altra persona que anava amb ell també tenia un requeriment pendent, una ordre de detenció per uns altres fets similars que van passar al gener i que doncs, també tenien el mateix modus operandi, una altra persona amb discapacitat intel·lectual que vivia amb una persona gran i que a la qual, doncs, a la segona, aquesta anterior, a la del gener, doncs, estarien havent-li estafat uns 9.900 euros aproximadament. Per tant, felicitar des d'aquí els companys i companyes tant d'investigació de Sant Martí com de Seguretat Ciutadana que han pogut doncs, desactivar aquestes dues persones, per dir-ho comúnment, no? Però
sí.
Com a mínim doncs, veurem que, com es resol, si ingressen a presó o no, però bueno, com a mínim doncs, és una bona notícia saber que hem pogut evitar més estafes.
Per cert, que els Mossos heu activat el Pla d'Acció contra les Víctimes d'Atenció Especial després de les estafes de la revisió del gas. En què consisteix aquest pla d'acció?
Sí, aquest pla d'acció s'està desenvolupant des del mes de gener i Sant Martí és una de les comissaries on s'està desenvolupant i precisament el que fa és intentar incrementar doncs, la seguretat d'aquells col·lectius de risc o vulnerables que són susceptibles de patir doncs, més incidència delictiva, sobretot això, estafes. No? Parlaríem de menors, parlaríem de persones doncs, d'edat avançada, persones amb discapacitat, o bueno, persones que també poden patir altres tipus de delictes, no? Com el col·lectiu LGTBI, sense llar, persones migrades, etc. No? Llavors, les mesures doncs, són preventives, són consells de seguretat, i també són factors d'actuació, no? Per intentar doncs, fer pedagogia i després, a part d'aconseguir o intentar que tinguin recursos propis per evitar aquests fets addictius, després acompanyar-les si són víctimes de qualsevol fet addictiu.
Per cert, avui es celebra, a veure si m'ho aclares, el Dia de les Esquadres a Barcelona. Què és? En què consisteix el Dia de les Esquadres a Barcelona?
Doncs el dia o l'acte principal, en aquest cas de Barcelona, perquè a Catalunya hi ha un acte central i després hi ha actes per cadascuna de les regions i de les comissaries, és l'acte, diguéssim, oficial doncs, de reconeixement del cos, el nostre dia, com la nostra diada, una mica on s'entreguen les felicitacions i les medalles a aquells companys i companyes doncs, que han tingut actuacions que es considerin doncs, meritòries i també a altres persones, com per exemple ciutadans i ciutadanes. I és un acte doncs, de celebració, de reconeixement institucional i bueno, en aquest cas avui, aquesta tarda, es realitza l'acte oficial de la regió de Barcelona, que és el que esmentaves. Em sembla que ahir o fa un parell de dies va ser també el de la Comissaria General d'Investigació Criminal. Cadascú doncs, té el seu propi acte i en aquest cas avui els hi toca celebrar la commemoració del nostre dia, el Dia dels Mossos i les Mosses, doncs, els companys i companyes de Barcelona. Des d'aquí el mateix, felicitar aquells i aquelles que tinguin felicitació o medalla, segurament molt ben merescuda.
Segurament. Escolta'm, m'agradaria recordar, teniu aquesta cursa solidària, que crec que és aquest diumenge, aquest proper diumenge, dia 24.
Sí, ja ho vam parlar la setmana passada en aquest programa. Diumenge vinent, vull dir que encara estem a temps, ja hem arribat a les 1.500 persones inscrites. Diumenge vinent tenim la cursa solidària per recaptar fons per lluitar contra per la investigació de la malaltia que pateix l'Abril, la filla d'un mosso que pateix per aparèixer espàstica, que és una enfermedad ultra rara i que doncs, fins ara, evidentment, no té cura i s'està intentant doncs, investigar les causes. I llavors, doncs, bueno, és un dia, una trobada solidària per aquells corredors i corredores i no corredors i corredores, perquè podem fer-la caminant. Hi ha una modalitat que és una caminada de 5 quilòmetres, així que tothom que tingui ganes d'aportar el seu granet de sorra, doncs, que vagi amb la família, amics, companys i companyes, doncs, ho trobarà fàcilment a Google. Posem cursa Mossos d'Esquadra a Badalona la lucha d'abril i ho trobarem fàcilment. Encara estem a temps d'apuntar-nos, així que molts ànims i ens veurem diumenge allà a la cursa.
Així sigui. Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, moltes gràcies.
Gràcies a tu. Bon
cuida't
dia.
Molt, bon dia, bon dia, cuida't. Bé, doncs ja heu sentit, hem fet una, un repàs de l'actualitat així, pram, amb la Imma Viudés, i ara caminem cap al Centre Mèdic i Estètic Estarbenem amb la doctora Carmen Torrejón. Carmen, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Aquí estoy, que te estoy intentando enseñar, esto los oyentes no se dan cuenta, una foto que se la estoy enseñando yo a José Miguel para que la vea. Es el antes y el después de una señora muy mayor, ¿vale?
Ajá.
Que ha hecho un tratamiento de rejuvenecimiento, porque es de lo que quiero hablar hoy.
Caray. Hay cambio, ¿eh?
Mucho.
Caray, ¿eh?
Mucho, mucho.
Pero ¿sabes lo mejor de esta foto que me estás enseñando ahora? Es una lástima que no la podemos enseñar, pero claramente hay un antes y un después, claramente. Y en lo que me doy cuenta, y es lo que te voy a comentar, Carmen, es que no pierde naturalidad.
Bravo. Es decir, si tú miras la foto de la derecha...
Esa cara, que a veces se ven a las famosas con una cara que parece que les hayan metido ahí, vete a tú a saber qué.
Y de hecho, mira, esta persona que yo te estoy enseñando la foto es una persona que precisamente cuando vino a nosotros lo primero que me dijo, a mí no me vaya a poner los pómulos estos que se ven en televisión, ¿no? Porque, y venía como muy, muy a la defensiva de lo que podía ser, pues por ejemplo, utilizar el ácido hialurónico, que es una técnica que se utiliza en el envejecimiento cutáneo, que ayuda, ¿no?, a recomponer un poco los volúmenes cuando envejecemos, porque cuando envejecemos, si tú miras la foto del antes, ¿no?, se nos cae todo, crecen las orejas, la nariz,
mía,
y se nos cae todo con los años. Entonces hay pérdida de volúmenes, hay lo que se llaman las luces y las sombras, ¿no? Entonces, para recuperar esos volúmenes, una sustancia maravillosa es el ácido hialurónico. Entonces, cuando a mí esta señora me vino y me decía, no, a mí no me haga eso, porque yo he visto los resultados, digo, no, espérese un segundo. Es verdad que a estas personas que usted ve en televisión le han puesto también ácido hialurónico, pero depende del tipo y depende de la cantidad.
Claro, el tipo y la cantidad, claro, sí.
Que en función de que tú uses la herramienta de una manera u otra, vas a conseguir un resultado u otro, ¿no? Entonces, lo que tú decías a la vista de esta señora, ¿no? Yo lo que quería hablar un poquito era del envejecimiento, porque muchas veces yo me encuentro personas que vienen a verme y se ponen delante de mí y me dicen, a ver, doctora, ¿usted qué me haría? Digo, pues yo nada, yo no le voy a hacer nada que usted no se quiera hacer. Es decir, yo creo que los médicos no debemos decirle al paciente lo que se tiene que hacer.
El paciente debe tener claro lo que quiere hacerse y luego el médico debe aconsejarle, pues mire, por aquí, por allí o por aquí, o por acullá.
Correcto. Así es como al menos trabajamos nosotros, porque a lo mejor una persona, yo la puedo ver con muchos signos de envejecimiento a nivel facial, pero a ella le preocupan las manos y no le preocupa la cara. Entonces,
claro,
los médicos estamos para resolver los problemas que el paciente o las inquietudes que el paciente tiene, ¿no? Entonces yo cuando me dicen esto le digo, no, dígame usted qué le preocupa y ahora vamos a analizar qué sería lo mejor para usted, ¿no? Entonces hoy por hoy envejecer es algo que nos toca a todos. Yo siempre lo digo, no todos envejecemos de la misma manera, pero podemos rejuvenecer, como tú has visto con esta fotografía,
sí, sí,
de manera muy natural. Tenemos otra señora de antes, que era una señora que me decía, doctora, no quiero que se me note nada, no quiero que ni que me lo note mi marido. Digo, hombre, pues si su marido no se lo nota, quiere decir, claro, hombre, que
entonces, no.
O cambia usted de marido o no le hemos hecho
¿no? Que he visto la foto y notarse se nota, pero una de las claves, insisto en eso, es que no se pierde
la
expresividad.
Exacto, no alteramos la expresión facial, hacemos que la persona, pues prácticamente son como 10 años menos, no utilizamos la cirugía, son técnicas compatibles con el día a día, son técnicas fantásticas y naturales. Y por lo tanto, yo animo a todas aquellas personas que un día se miran al espejo, porque esta otra cosa que me preguntan, ¿cuándo se tiene que empezar? No hay una edad fija. Mm. La edad depende de cada uno de nosotros. Es decir, cuando yo me miro al espejo un día y digo, ¡ay, Dios! Yo ya me estoy planteando, yo ya me debería hacer alguna cosilla. Pues ahí es cuando tenemos que acudir realmente a buscar técnicas de rejuvenecimiento facial. Yo ayer me he hecho una, y es posible que me veas algún moradito en la cara, pequeñito, pues, con una colega, porque no me lo puedo hacer yo sola. Aquí tengo uno.
Ah, sí, ahora te lo veo. Sí, sí. Pero nada, es inapreciable.
Bueno, pero yo me tuneo también, es decir, porque si no me tunease, pues estaría como una cacatúa auténticamente, ¿no? Entonces, a todas aquellas personas, sí, es que los años no pasan en balde.
Es
que,
mira, nos pasan para todos, eso
claro,
es verdad.
Claro, es que tú cuando ves a una persona maravillosa y dices, ay, yo no me hago nada, yo simplemente me lavo la cara con agua y con jamón. Oiga, mire usted, no, que si no somos cacatúa todos, ¿no? No. Por favor, anímense, no lo consideren frívolo. El mirarte al espejo y verte mejor es muy importante porque mejora nuestra autoestima. Y ahí estamos nosotros, que lo hacemos desde hace muchísimos años, y creo que estamos entre los mejores en Barcelona porque hay colegas míos que lo hacen muy bien.
Pues para concertar la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón, pues puedes llamar al 93 414 3631, 93 414 3631. En la web lo vais a encontrar todo, estarbene.es, estarbene.es, y puedes seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Estarbene Medicina Estética es el Instagram del centro, y doctora Torrejón, el de la doctora Carmen
Ahí
Torrejón.
Ahí estamos.
Carmen, muchísimas gracias.
Un abrazo, buen fin de...
Por cierto, siempre es un placer tenerte aquí.
Gracias, Bombón, hasta luego.
Que lo sepas.
Adiós.
I és veritat, quan està aquí la persona és present, sempre és més xulo parlar i veure la cara a la doctora Torrejón, que m'ensenya les fotos, m'ensenya, mira, he hecho esto, he hecho aquello. Bé, què no ha dit? Tanquem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra, obrirem migdia des de COPE Catalunya i Andorra amb la primera aplicació pública per demanar taxi. L'estiu Pímic, de seguida en parlarem. La una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia COPE amb Pilar García Muñiz.